Són les 11 de la nit.
Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
La fórmula Estel de 8 a 9 del matí és la nostra millor manera de dir-te bon dia. L'Oriol Casals t'acompanya de dilluns a divendres amb propostes positives de valors i oportunitats, creixement personal, el seguiment de l'actualitat del Papa Francesc i, sobretot, música actual i de qualitat. La millor alternativa radiofònica pels teus matins. De dilluns a divendres de 8 a 9 del matí, la fórmula Estel d'Oriol Casals a la teva emissora preferida. Desperta't amb nosaltres. Desperta't amb Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Garraf 96.8. Cerdanya 104.4.
Tortosa 90.1. Vic 98.4. Bossòst era Val d'Aran 106.0. En clau de fraternitat, un programa sobre l'actualitat de la vida quotidiana, la cultura, la política, la solidaritat, el jovent, des de la perspectiva del carisma de la unitat del moviment dels focolars.
Molt bona nit. Una vegada més estem amb vosaltres, amigues i amics oients, per observar, analitzar i compartir la vida, però sí, en clau de fraternitat.
I avui, també, en clau de misericòrdia. Tot just l'endemà que hagi començat l'any jubilar de la misericòrdia, convocat pel Papa Francesc.
I això serà possible, com sempre, gràcies a tot un equip de persones que és més nombrós de les veus que sentireu avui.
Als micròfons, ja ho sabeu, estem Antoni Pedragosa, Lluís Antoñana i jo mateix, Amparo Gómez.
I a la gestió del nostre Twitter, @claufraternitat, i del nostre correu electrònic, es troba la Maria Jesús Dorca. I el nostre tècnic de so, aquí a l'estudi, és el Jordi Carretero.
Avui, a la nostra convidada no cal presentar-la gaire, em sembla. Tindrem amb nosaltres a la Vicky Molins, que ara, de seguida, la sentireu.
I amb ella, i amb el comentari de la paraula de vida, els testimonis de la paraula feta vida i la reflexió final, completarem un programa més en clau de fraternitat que ja estem començant.
La clau del dia.
Com dèiem fa no res, la clau d'aquest dia, d'aquesta nit, lligarà la fraternitat i la misericòrdia. I ho farem de la mà de Vicky Molins. Bona nit, Vicky.
Bona nit.
Bona nit, Vicky, com estàs?
Bé, molt bé.
Sí, com sempre, no?
Sí.
Tu sempre estàs bé.
Gràcies a Déu.
Molt bé.
Quan no estic, doncs faig veure que estic.
Sí, que així estàs resolt. Sí.
Doncs escolta, com dèiem abans, a tu et coneix tothom, no? O gairebé tothom.
A tothom no.
Bueno, tothom dels nostres, entre cometes.
Sí, exactament.
No? Diguéssim, no?
Aquests que ens trobem sempre en els mateixos llocs.
Exactament. No? Però volíem prendre una frase que dius de tu mateixa, que dius, soc una religiosa que escriu i es dedica al món de la marginació. Doncs bé, què diries de tu mateixa? I afegiries alguna cosa més?
Pues que soc una privilegiada de Déu, perquè m'ha regalat, sobretot a la segona part de la meva vida, estar al costat dels que som més estimats per Déu, i per tant, això, soc una privilegiada.
Molt bé, Vicky. Jo afegiria una cosa més a la teva presentació, perquè la recordo molt bé, i és que tu escrius, com
sí,
dius...
Sí, fa molts anys que escric. Sí.
Que escrius. I també has escrit un llibre que es diu Em dic Chiara Lubich, que és la fundadora del moviment dels focolars. Sí, sí. I tu te'n recordes també,
tant,
no?
Aquest sí. Llibre?
Sí. Jo me'n recordo molt bé perquè l'any 2008, quan va morir Chiara Lubich, al poc de l'editorial teresiana STJ, es van posar en contacte amb nosaltres perquè tenien decidit doncs, de publicar algun llibre sobre aquesta persona que acabava de néixer i d'una mica de relleu a l'església i tal. I de la conversa amb l'editorial i tal, doncs va sorgir aquesta idea, aquesta col·lecció, sí. Bona Gente, que eren tots títols així, em dic...
Teresa de Jesús, Sant Enric d'Uso, una sèrie de...
Juan Diego...
Sí,
Antonio Gaudí, també, no?
Sí, també.
Exacte, doncs així es va néixer, em dic Chiara Lubich i me llamo Chiara Lubich, en castellà com en català, i aquest record també sempre...
Era un llibre sobretot destinat als joves, als adolescents, perquè coneguéssim persones, perquè jo me'n recordo que la meva idea era que els joves i els adolescents i els nens necessiten sempre models. I aquella col·lecció volia presentar models, sobretot models de l'església, el que nosaltres diem els sants.
Sí.
També abans, de petits, sempre ens havien agradat llegir les vides de sants. Per exemple, a Santa Teresa es va començar a dir el que ella deia, la verdad de cuando niña, llegint precisament llibres de sants. I per això jo volia que tinguéssim models de vida.
Molt bé, molt bé.
Bueno, sí, Vicky, però a més de tot això, que és força interessant, tu ets coneguda sobretot per la teva acció social, no? Per exemple, el món de les presons, no? Tu hi vas, penso, cada setmana... O en quina freqüència?
Sí, sí. Sí? Cada setmana? Bueno, cada dia de la setmana tinc alguna cosa de... Però si això de que em dieu a vegades soc coneguda per lo que faig, no soc coneguda per lo que faig, perquè el que jo faig ho fa molta gent. Potser que el coneixement ve per la paraula. La paraula és riquíssima, i com que jo escric molt, parlo i escric sobretot allò que veig. Durant un temps em molestava molt perquè pensava, bueno... La paraula de Jesús diu que no sàpiga la mà dreta el que fa l'esquerra. Mm-hmm. Jo no pretenc mai a la vida que sàpiga el que faig, sinó que sàpiga el que hi ha darrere, el que hi ha entre els pobres, els marginats, els exclosos de la societat. I la paraula em dona ocasió per fer conèixer tot allò. Mm-hmm. I a fer conèixer el que jo visc, però no perquè sigui una acció. Per mi l'important és des d'on es fa i per què es fa.
Vicky, jo també penso que hi ha una altra frase de l'Evangeli que parla de que la llum no s'encén per posar-la sota la taula, no? Sinó perquè il·lumini.
Allò que us diuen a l'alcova, dieu-lo a les terrasses. I això és el que penso, que si tinc plataformes per poder parlar d'allò que molta gent no coneix, però que és una vida. Hi ha dos mons, per exemple, aquí a Barcelona. Tu vas a un lloc que és un món, però en el meu barri és un altre món, no?
Exacte.
Doncs això ho hem de conèixer, també.
Doncs bé, tornant a la misericòrdia, sí. Que havíem esmentat abans, com es pot viure la misericòrdia a la presó?
Sí, com no es pot viure la misericòrdia a la presó?
Com no es pot
diria
viure?
Jo, perquè si no tenim misericòrdia, per què anem allà, no?
Sí.
Mira, per mi, que el Papa hagi proclamat aquest any, l'any de la misericòrdia, és com la conseqüència de la seva actitud en l'església nova que ell vol. Una església que vol renovar ell des de la misericòrdia, des de l'amor, des de la primera vegada que jo he sentit, almenys jo he sentit des del Vaticà, en comptes d'anatematitzar l'avortament, sentir dolor per la persona que ha avortat. Això és preciós. Vol dir que és un canvi molt gran. En comptes d'anatematitzar, escoltar, perdonar, estimar. I la presó m'ha ensenyat moltíssim, que jo no puc judicar ningú, perquè no sé. Jo, allà hi ha delictes, però a mi el delicte no em toca, això li toca al jutge. I l'altre, jo tampoc em toca, que és que si hi ha pecat, jo no ho sé. Si hi ha culpa, jo no ho sé, perquè la culpa és tan personal que jo no la conec, jo no ho sé. Per tant, com que el delicte no em toca i la culpa tampoc, em toca la persona. I aquesta persona és la que estimo, és la que vull acostar-me a ella i que se senti estimada.
Vicky, jo, aquest any de la misericòrdia em fa pensar, no sé, que el punt de... Potser és una opinió molt personal, però que el punt de partença de la misericòrdia és la que Déu té per nosaltres. No?
Exactament.
I després d'aquí, doncs, potser jo puc repetir una actitud misericordiosa amb els altres. No ho sé, tu com ho veus?
Jo ho veig així, perquè, mira, per exemple, hi ha una cosa de Sant Pau que m'encanta. Consoleu amb el consol que Déu ens consola. Doncs sigueu misericordiós com jo sóc misericordiós. I això és el que hem de donar. Donar el consol que Déu ens dona. Donar la misericòrdia. Aquest matí, per exemple, amb un noi que és un desgraciat en tots els sentits de la paraula, doncs em fa una alegria perquè no té ningú més que jo. El món no té ningú, eh? Jo vaig sempre amb ell i estic molta estona sentint-lo parlar i em deia, amb la seva paraula, perquè parla una mica malament, tu, lluç, per a mi, oscuridad. Això ja és una alegria tan gran que com no se t'ha de fer el cor misericordiós al costat d'una persona que et necessita d'aquesta manera. No és perquè siguis una mica de llum un cop a la setmana que està esperant perquè estiguis amb ell. Ells m'han ensenyat molt la misericòrdia. Estar al costat d'ells és una lliçó contínua d'amor, de misericòrdia, de perdó.
Molt bé, i ara, centrant-nos, ens ho permet, no?, una mica més en la teva persona, si fessis una relectura de la teva vida, de la teva trajectòria, de la teva vocació en clau de la misericòrdia, quins moments particulars hi trobaries?
Sí, m'hi trobaria immediatament en un moment, quan jo tenia 38, 39 anys, que m'ho estava passant molt malament i que vaig tenir una experiència de Déu molt forta en la qual em vaig sentir la misericòrdia de Déu i em vaig sentir com agafada. De tal manera que vaig pensar què volia dir allò de o Félix culpa. Perquè quan em vaig sentir tan perdonada, tan estimada per Déu, jo no era una monja molt exemplar, perquè l'estil de monja que es queia en els anys 60 no estava molt d'acord amb la meva personalitat, amb la meva manera de ser. O sigui, allò de ser tan meticulosament bona com sabia ser, no era per mi. I aleshores a mi em costava moltes coses d'aquell moment històric, no? Un moment de l'Església, un moment de la vida religiosa, un moment fins i tot del nacionalcatolicisme. No anava molt bé amb la meva personalitat. I, per tant, jo em sentia molt, molt malament per mi mateixa. Però sentia l'amor de Déu, la misericòrdia de Déu, amb una explicació que em van donar d'un text de Santa Teresa. Va ser precisament quan Santa Teresa es va convertir també a l'amor de Jesús i que davant d'un Crist llegat és que va dir, aquí no em mouré d'aquí fins que no em canviïs. Doncs una cosa semblant em va passar a mi. I és el moment que recordo més de començar una nova vida que sortia de la misericòrdia de Déu, que ell em podia entendre molt millor que tots els superiors i monges i
qualsevol persona sobre la Terra.
I aleshores, sí, això m'ha ensenyat molt al llarg dels anys.
Molt bé. Pensant que el Papa sempre fa servir aquestes tres punts, no? O resumir les seves idees així en poques idees, doncs tu, no sé, que t'animaries a dir tres punts, tres idees, tres pensaments, tres propòsits per aquest any de la misericòrdia que comencem?
Pues mira, m'atreveixo. Jo el primer de tot diria, si volem viure bé l'any de la misericòrdia, tinguem a Jesús en el centre de la nostra vida, perquè sense ell no s'entén res. La segona cosa, si volem que l'any de la misericòrdia colli bé dins del nostre cor, estem al costat d'aquell que ho necessita. I en tercer lloc diria que això ha de néixer de sentir-te tu perdonat i estimat per Déu. Jesús, el pobre, el teu perdó de Déu, la misericòrdia de Déu en tu mateix. Jo diria que aquestes tres coses molt improvisades, però que ens surten de l'ànima, no?
Molt bé.
Doncs molt bé, Vic, que nosaltres ens surten del cor també donar-te les gràcies per la teva presència, per les teves paraules i per la teva vida al costat de tanta gent.
La meva vida, pobre de mi.
No, però tu fas sentir a cadascú la misericòrdia de Déu.
Això sí. Sí.
I això és importantíssim, és una forma de portar Déu al món, realment, no?
Tant de bo, tant de bo.
Sí, doncs.
Molt bé, moltes gràcies. I felicitats per ser focularis.
Gràcies, Vicky.
Continua amb aquella energia vital que va tenir aquí ara l'UIC.
Doncs això esperem, que tot serveixi per fer aquest món més frater. Com és, no? Mostrar el que és.
Exacte.
Perquè som tots germans.
Molt bé.
Gràcies, Vicky.
Bona nit. Gràcies.
En clau de fraternitat. Cada dimecres a les 11 del vespre a Ràdio Estel. Paraula de vida.
La paraula de vida és un comentari a una frase de l'Escriptura que ens pot ajudar a encarnar-la a la nostra vida. Aquesta pràctica és habitual des dels inicis del moviment dels focolars, quan l'espurna de l'Evangeli posat en pràctica va revolucionar la vida de Chiara Lubich i les seves companyes. Actualment, continua sent instrument d'evangelització personal i per les comunitats. Aquesta nit us proposem uns fragments del comentari de Chiara Lubich a una cita de Sant Pau pels cristians d'Efes que ella va escriure el mes d'agost de 1988.
Sigueu bondadosos i afectuosos els uns amb els altres i perdoneu-vos tal com Déu us ha perdonat en Crist.
Hem de ser misericordiosos, explica l'apòstol, perquè som fills de Déu i com a tals estem cridats a revestir-nos dels sentiments de Déu, depositant sobre els nostres proismes la misericòrdia que el Pare Celestial va depositar sobre nosaltres a través del seu fill, Jesucrist. En Jesús, nosaltres veiem un amor infinitament acollidor. Jesús no condemna, mai exclou ningú, sosté i encoratja tothom. Pel seu amor, va cercar l'ovella perduda. És un amor que reconstrueix i torna a donar la pau. És un amor que perdona sense límits, que oblida tot, que fa festa al pecador que torna a la casa del Pare, renovant-lo completament.
Sigueu bondadosos i afectuosos els uns amb els altres i perdoneu-vos, tal com Déu us ha perdonat en Crist.
Tanmateix, hem de reconèixer que la misericòrdia no és el nostre fort. És l'aspecte en què caiem més sovint. La nostra naturalesa, ferida pel pecat, s'inclina més a jutjar que a comprendre el nostre proisme, més a rebutjar-lo que a acollir-lo, més a posar en evidència els defectes i les febleses que a cobrir-les i ocultar-les, més a recordar les injustícies i les ofenses rebudes que a perdonar i a oblidar. Però si Jesús ens demana que siguem misericordiosos, vol dir que ell ens assegura la seva gràcia per aconseguir-ho.
Sigueu bondadosos i afectuosos els uns amb els altres i perdoneu-vos, tal com Déu us ha perdonat en Crist.
Com viurem, doncs, aquesta paraula de vida? Hem de mirar Jesús, pensar en ell i tractar de tenir nosaltres també, cap als nostres proismes, aquesta benevolència i misericòrdia que Jesús va tenir en primer lloc cap a nosaltres, que sempre té i de la qual no dubtem mai, ni que ens equivoquem 100 vegades al dia.
Chiara Lubich.
En clau de fraternitat, un programa inspirat en els valors de l'Evangeli que, sent profundament humans, són pont de diàleg amb persones de totes les creences. Paraula feta vida.
I arribem a aquesta secció del nostre programa que recull el testimoni de persones, homes i dones, grans i joves, que miren de posar en pràctica l'Evangeli. Avui tenim el testimoni d'Elvira, una vivència que ens arriba des de Asunción, la capital del Paraguai. Endavant.
Al néixer vaig patir una manca d'oxigen i això em va causar una lesió cerebral irreversible que m'afecta des d'aleshores a la part motriu. Ull esquerre, braç i camadretes.
Així comença el seu relat Maria Elvira, des d'Asunción, Paraguai, on treballa com a auxiliar administrativa en una empresa d'alimentació.
Vaig tenir una infantesa i adolescència difícils. Vaig sentir molta discriminació. Això em va complexar molt i va provocar que la meva mare em sobreprotegís.
Amb la seva mare va tenir una relació molt complicada, que amb el temps es va deteriorar cada cop més.
Em vaig convertir en una mena d'autista. No sortia de mi mateixa, ni permetia que ningú entrés en el meu món. Em vaig enutjar amb Déu. Per què a mi? per què no a la meva germana Bessona? Arribava a dir-li.
I així varen passar els primers 40 anys de la vida de la Maria Elvira, aïllada i en conflicte permanent.
L'any 2000 cercava alguna cosa i vaig començar a anar a missa. Així va ser com durant la Pasqua vaig sentir que em reconciliava amb Déu.
Més endavant, noves dificultats.
Després d'una operació, la mare es va quedar tetraplègica. Va ser molt fort. No estava preparada per fer front a tot allò.
Maria Elvira no sabia com anar endavant. Aleshores, es va adreçar a una veïna, l'Estela, per demanar-li ajuda.
Jo veia que ella i la seva família vivien d'una manera diferent, però no m'havia mai interessat saber res d'ells fins que vaig necessitar ajuda.
Això va representar per a ella una relació encara més profunda amb Déu, a través d'una comunitat cristiana viva.
La primera vegada que em vaig posar en contacte, em va rebre l'Estela i em va presentar altres persones. Em vaig sentir ben acollida i això em va conquistar. Potser com poques vegades em vaig sentir una persona. Per la primera vegada m'anomenaven pel meu nom i no com a la filla de o la germana de. Jo també volia viure així, aprendre a estimar.
I no era fàcil. Tenia que superar anys i anys de conflicte i aïllament.
Però pas a pas vaig sentir que tot aquell allunyament i ressentiment vers la mare desapareixien. Em sentia a casa, curada. Sí, l'amor m'anava curant.
La mare de la Maria Elvira es va morir després d'una llarga malaltia.
Déu em va donar la gràcia de retrobar-lo en la meva vida en el moment just. Vaig poder rectificar la relació tan difícil amb la meva mare. Com a conseqüència de la seva malaltia, algunes vegades em vaig sentir mare de la meva mare. Va ser una experiència molt profunda.
Estem encantats de saber la teva opinió. Digue'ns la teva escrivint a enclaudefraternitat@radioestel.cat.
Amparo, estem arribant al final del nostre programa.
Sí, el temps ha passat volant i ens hem d'acomiadar dels nostres oients, però ho fem de la mà de l'Antoni Pedragosa. Escoltem la seva reflexió. Bona nit a tothom i fins al proper dimecres.
Pensament endins, de la mà d'Antoni Pedragosa.
La germana Victòria Molins ens ha parlat de la seva experiència vital amb aquelles persones que necessiten senzillament un somriure, unes paraules, una mà, una abraçada. Aquelles persones que viuen a la pobresa i la marginació. I és que resulta que les grans ciutats acostumen a donar grans contrastos. Junt a l'aspecte cosmopolita, turístic, comercial, de negocis, resulta que trobem, per altra banda, la ciutat dels que viuen sense res. Sembla com dues realitats que s'ignoren. Riquesa i pobresa coexisteixen, però d'una forma molt poc exemplar. El món benestant li molesta la imatge antiestètica d'un pobre dormint entre cartrons, com si no li importés gens quines han estat les causes que han portat aquelles persones a aquesta situació de pobresa extrema. Aquestes persones que viuen al carrer, per una enquesta feta per l'Institut Nacional d'Estadística, sembla que el 83% són homes i les causes que provoquen aquesta situació acostumen a ser trencaments familiars, pèrdua del treball, endeutament, addiccions, malalties, i un cop amb aquesta situació, el quadre personal empitjora perquè ni la higiene ni l'alimentació són les adients, i aleshores passa que la deficient salut física es produeix un empitjorament de la salut mental. L'autoestima està per terra, la possibilitat de relacionar-se amb els altres és pràcticament nul·la i s'entra en una situació irreversible de la que és molt difícil sortir-se'n. Fa uns 25 anys van començar a sortir iniciatives formades per voluntaris que van entendre la possibilitat d'obrir centres d'acollida perquè aquestes persones poguessin dutxar, canviar de roba, menjar ni que fos un entrepà. I així van néixer fundacions com la Fundació Arrels. Però calia anar molt més enllà encara. Aquelles persones necessitaven un gest diferent, sentir-se reconegudes i valorades, tractades com a persones que vulguin expressar els seus neguits, els seus anhels, prestar una atenció global amb l'àmbit càlid d'un tracte personalitzat, refer hàbits perduts de responsabilitat per poder tornar a treballar. Això ha fet la Fundació Arrels i ho fan també altres fundacions, com el Casal del Raval. Arrels ho fa amb el Sense Sostre, el Casal del Raval, amb joves en situació de risc, o bé la Fundació Els Quatre Vents, per acollir aquesta infància de famílies desestructurades o mares solteres que han d'anar a treballar i han de deixar les criaturetes en algun lloc que hi tinguin cura. Bé, doncs, això, veure el funcionament d'aquestes fundacions, ens recorda que enmig d'un món que potencia la cultura del tenir hi ha un altre món menys visible, però més humà, que potencia l'acollida i la cultura del compartir i del donar. Amigues i amics, bona nit, bon descans i fins dimecres que ve.